Sirvo per patuar-ho.
Està la mar de bé. Són les 10 del matí. M'encanten les explicacions que fa la inspectora. No, no, perquè... M'hauria de fer alguna pregunta, esclar, és aquelles preguntes que no sé si se li ha de fer amb ella, sinó que la societat ens hem de preguntar. Té molt a veure en totes aquestes actituds? Ara parlava de la cultura de l'oci, per entendre'ns, eh? La droga. El paper de la droga.
Són factors de risc.
L'alcohol.
És a dir, no són directament. Això, evidentment, com vostè deia, la resposta no l'hauria de donar jo, eh? Però sí que és veritat, perquè tenim experiència, no? Perquè tractem aquests casos, perquè parlem amb les víctimes, perquè sabem en quins contextos i amb quines variables estem parlant quan es donen aquest tipus de conductes, no? I, evidentment, hi ha situacions que faciliten, els contextos d'oci són facilitadors d'aquest tipus de violències, d'acord? Però altres qüestions també poden ser... poden generar risc, no? Tenir el consum d'alcohol, per exemple, no? És molt curiós com l'alcohol s'interpreta per part de les persones agressores com una justificació i, en canvi, com aquest relat amb les dones, en el cas concret de les dones víctimes, serveix per culpabilitzar-les, no? I és aquell propi mite o estereotip que actua sobre la pròpia víctima. Per això també costa tant de denunciar, no? Pensin que les violències sexuals tenen una característica que no tenen altres fets delictius, que és aquesta latència en la denúncia. Per què? Perquè s'activa tota la maquinària dels prejudicis i quan no hi ha una violència greu en el sentit de que requereixi un tractament mèdic o quirúrgic urgent, s'activa tota aquesta maquinària dels prejudicis de per què he begut, per què he pujat a un pis on feia una hora que havia conegut aquella persona, per què anava vestida d'aquella manera, i això actua sobre la pròpia víctima i el que fa és que aquella persona doncs, potser no ho denunciï o no expliqui o no ho reveli, no? I en casos de victimització infantil on no hi ha violència física greu generalment, sinó que s'utilitza un element de coerció, això es triplica una barbaritat, no? Per això també era tan important i s'apretava des de les entitats amb que es canviés la prescripció del temps de prescripció del delicte, no? Que això s'aconsegueix a través de la llei orgànica 821, recentment aprovada l'any 21, en la qual el temps de prescripció canvia, no? I comença a comptar quan la víctima és menor a partir de que aquella persona compleix els 35 anys, no? I això ha de ser així. Ha de ser així per aquests processos propis de victimització sexual.
Cris Puig, pregunta.
Sí, mira, jo tinc dues preguntes molt breus. I primer, crec que és molt important això que explicava, de que no podem passar, que estem centrant, posant el focus en les violacions grupals, però com ella deia, són un 4% i la resta continuen sent-hi, i crec que això és feina nostra també com a periodistes de no oblidar-ho. Quan aneu a interrogar els menors i a identificar-los, els pares són davant?
Sí, clar.
Quina reacció tenen els pares quan veuen que els Mossos d'Esquadra van a interrogar els seus fills per una suposada violació o agressió sexual?
Depèn.
Depèn.
Depèn de l'estil de criança.
Se sap si d'aquests menors els que se'ls imputa aquesta suposada violació o presumptes violacions han patit abusos? Són d'entorns en els que, com ho diem això, la vida familiar és complicada?
Sobre aquests 8 casos de Badalona, per una qüestió legal i per responsabilitat organitzativa, no podem parlar.
Val.
Jo, si vol, parlem en genèric de
en
què
genèric,
pot passar.
Doncs.
Evidentment, són variables de risc, són indicadors de risc. Haver patit violència durant la teva infantesa es pot traduir en aquests joves, quan la seva edat, en l'adultesa, es pot traduir de dues maneres, i això ho veiem molt en temes de violència de gènere. O bé, el teu llindar de tolerància a aquesta violència és molt alt, i per tant tu aguantes unes conductes, sobretot en víctimes, que dius, com és possible que hagis aguantat fins aquí? Doncs perquè tu, durant la infantesa, o bé has patit directament o bé indirectament aquestes situacions de violència per part del pare sobre la teva mare, i per tant, en aquesta situació de violència el teu llindar de tolerància puja. O al revés, tu aprens que exercir violència sobre el teu entorn més proper, ja sigui la teva nova parella, etc., funciona, perquè funciona, i llavors ho han vist. Funciona a curt termini, i entenguin-me l'absoluta ironia, però clar, la violència funciona perquè tu has vist com el pare agredia la mare o com coaccionava la mare i aquella situació s'aturava immediatament. I per tant, és la instrumentalització en l'ús de la violència. Per tant, evidentment, haver patit, ja sigui directe o indirectament, conductes violentes en el teu domicili pot ser un factor de risc. Vol dir que tots? No, evidentment no. Per tant, sempre mirada polièdrica i oberta.
Ernest Folch.
Sí, jo tinc dues preguntes molt concretes, molt i bastant curtes. La primera, els nens aquests menors de 14 anys, que són inimputables en aquests casos, eren conscients ells mateixos que són inimputables i estaven usant aquesta condició, aquesta consciència sobre ser inimputables per cometre els seus crims, en general?
Sobre els menors de Badalona no parlaré, per una qüestió de responsabilitat il·legal. En general, el que ens podem trobar és que hi hagi joves que sí que siguin conscients de que els seus actes no tenen responsabilitat i, evidentment, en aquest sentit, doncs, poden cometre amb més llibertat.
Val.
Sobre el tema de consciència.
Perdona, puc anar una cosa amb això que em pregunta?
Primer,
d'acord, aquests nanos, d'aquestes accions que estem parlant...
En general.
Hi ha repetidors?
Sí, quatre. D'aquests 20 menors d'edat, en els casos, 8 casos de Badalona, hi ha 4 que repeteixen en més d'un cas.
Val. I una pregunta des d'un punt de vista procedimental. És a dir, si aquests nanos han repetit, vol dir que han anat, no sé si n'hi ha algun menor de 14 aquí.
3.
3 menors de 14. Clar, en aquests nanos significa que ells saben que són inimputables o no. Però la pregunta és, van acumulant? És a dir, el fet d'anar a prestar declaració significa que una sèrie d'actes reiteratius d'aquest tipus pot significar que quan arribin els 14 anys, llavors això tingui una responsabilitat sobre ells?
No, això són qüestions que es tenen en compte en el procediment penal, si hi ha un procediment penal obert, i per altre costat són qüestions que evidentment tindran en compte els equips tècnics d'intervenció de la Direcció General d'Atenció a Infància i Adolescència en el moment de decidir o no si, per exemple, incoen o no obren un expedient de desemparament.
Per tant, vol dir que fins als 14 anys pots agredir sexualment els vegades que vulguis, que no tens cap responsabilitat penal?
Penal no, però sí, evidentment, social. És a dir, la gent no se'n pot anar de amb la idea de que no hi ha intervenció amb aquests joves, perquè això també seria absolutament erroni, És a dir, com a societat hem d'estar tranquils en el sentit de que hi ha tota una estructura liderada per la DGAIA que s'encarrega d'aquests joves, i es fan intervencions que en la immensa majoria de casos són molt eficients i efectives. Per tant, que ningú se'n vagi amb la idea de que perquè no tenen responsabilitat i no se'ls posarà en un centre de protecció, aquests nanos no fan un seguiment, no es fan seguiment, es poden també prendre mesures des d'educació, per tant sí que es fan mesures.
Però com se'n fa càrrec la DGAIA d'aquests nois si hi ha 3 reincidents?
Nosaltres traspassem sempre les dades, en qualsevol cas.
Però hi ha 3 reincidents, que entenc que la primera vegada la DGAIA era conscient de que aquestes persones havien comès aquest delicte, no?
I es fa seguiment i tenen coneixement de que s'han comès més
d'un. I la segona cosa, a mi em xoca molt d'aquests casos, i en general d'altres que s'han descrit, el context en el qual es produeixen i el fet que no hi hagi hagut una reacció de la gent, és a dir, hi ha hagut violacions o agressions sexuals en centres comercials, en lavabos de llocs públics, en llocs on realment hi havia gent al voltant. En hores que vosaltres ho sabeu, hi havia, diguem, una concurrència de gent notable. Llavors, sí, no sé si això us xoca a vosaltres, si ho heu pogut analitzar, com és que no hi havia gent denunciant això? Com és que no hi ha hagut gent cridant a la policia o a la seguretat del centre comercial quan s'ha produït en el centre comercial? És a dir, no sé si això ho heu analitzat i si us xoca el fet que, home, que algunes d'aquestes agressions s'han produït en llocs públics on hi ha un tràfic de gent molt notable i, per tant, devia haver-hi crits, a mi em xoca, a mi em podria xocar que hi hagués quatre nois o sis nois entrant amb una noia en un lavabo. Això és una cosa que crida l'atenció. Llavors, a mi particularment em crida l'atenció el context, que això, és a dir, això vol dir que la gent té por? Això vol dir que la gent és passiva? Això vol dir que la gent ho té interioritzat com que no és tan greu? És a dir, què està passant en el context?
D'aquests 8 casos, no tots són consumats. N'hi ha un que és una temptativa i és gràcies a que hi ha una persona absolutament aliena que passa pel lloc dels fets, avisa, alerta i es queda amb les persones i s'avisa a Mossos. Per altra banda, hi ha altres situacions d'aquests casos en els quals l'entorn sí que avisa a la policia, etc.
D'acord.
Sí que avisa. I no tots es produeixen a la via pública. Sí que tots són en horari diurn, això és important de tenir en compte, però no tots es produeixen a la via pública pública amb mirades de tothom, es produeixen en espais reduïts. Aleshores, tu realment tampoc no saps què està passant allà, no? Aleshores, la sensibilització i la formació de l'entorn és clau perquè s'identifiqui això. És a dir, què fa una persona entrant en un espai acompanyada de...
Per això la meva pregunta.
Clar, i tot això ho hem de treballar. Per això és tan important treballar amb aquests contextos en aquests entorns. Uh-huh. Perquè se'n donin compte de que... Per generar l'alerta i aleshores actives a qui hagis d'activar. Mm. Però Glòria, sí, importantíssim.
Glòria i Jordi Bosch, des de Madrid.
Hi ha un element que em preocupa de futur, inspectora, i és... el futur d'aquests col·lectius. Efectivament, estic d'acord amb vostè, són casos que no són els majoritaris, però sí que en els altres casos hi ha protocols a les escoles, per exemple, per ensenyar a les nenes què no s'ha de fer o el respecte que han de tenir-li al seu cos, i això es fa des de molt petits. Hi ha protocols també de formació de les persones que estan en contactes amb nens, hi ha un registre de delinqüents sexuals perquè no puguin ser monitors d'espais públics. Hem avançat molt en molts àmbits. En l'àmbit de l'oci, jo crec, hi estic d'acord, que és l'últim èxit d'aquesta intervenció col·lectiva. Però el tema del col·lectiu de joves que delinqueixen junts, jo crec que això és el que ens preocupa. Parlàvem fa uns instants dels casuals. Un casual sol és un delinqüent perillós. Molts casuals junts és una banda organitzada terriblement perillosa per al país. Llavors, a mi el que em preocupa és la unitat per delinquir en l'àmbit sexual, que jo crec que és una barrera que en aquestes edats no havíem creuat, i corregeixi'm si no és així, però el delinquir junts, no per anar a robar carteres, no per anar a robar unes bambes, sinó per delinquir sexualment, jo crec que és una ratlla que hem creuat recentment, i això em preocupa. I em preocupa també la projecció de futur, que és la segona pregunta que li faig en relació amb això. Primer, si li preocupa aquesta ratlla que s'ha creuat en la delinqüència en grup sexual, què és el que passarà? Jo recordo alguns dels casos que he treballat com a professional del periodisme. Recordava el cas d'una noia que va ser violada i assassinada, que tenia una certa disminució, i com el líder d'aquella banda, que era menor, s'ha convertit en els anys en una desferra social i en un, per desgràcia, en un delinqüent també professional que entra i surt de la presó constantment. És a dir, és cert que hem creuat aquesta ratlla, si vostè està d'acord amb aquest diagnòstic i com ho veu, com ho interpreta, i segon, si els hi preocupa als Mossos el futur en aquestes associacions que de moment són per això i que poden continuar en el temps.
Aviam, ens preocupa com a ciutadans i ciutadanes que som, sí? Des d'un punt de vista estrictament de seguretat policial, és obvi que tenim els mecanismes per investigar, per detectar i per perseguir qualsevol conducta que es dongui, conducta delictiva que es dongui, tant a caràcter individual com en grup criminal, organitzat, etc. Per tant, les tècniques d'investigació hi són. Recordin que es va crear al setembre del 2020 una unitat central d'agressions sexuals, que aquesta unitat central, ara amb el canvi de decret, es passa a ser una àrea, que són els que tutelen i fan seguiment de totes les investigacions que es porten des del cos de Mossos d'Esquadra en l'àmbit de la violència sexual, i després ells porten les més greus en el sentit de per diferents motius, no? Per tant, la investigació en aquest sentit policial s'ha especialitzat. I ara tenim àrees que només porten aquest tema, i això és important a nivell de generació de coneixement, d'intel·ligència, etc. Ara, la resta, evidentment, clar que ens preocupa, és a dir, ens ocupa...
Els ha sorprès l'associació delictiva de menors per cometre delictes sexuals?
En alguns casos sí que hi ha aquesta orientació des de l'inici, o aquesta voluntat des de l'inici, en altres casos no, en altres casos les agressions són de caràcter oportunista. M'explico, és a dir, no hem de desfocalitzar en el sentit de que no són grups que surten a cometre delictes sexuals. Sovint, i no parlo d'aquests casos de Badalona, sovint en altres àmbits hem vist que la violència sexual s'utilitza en contextos d'assetjament entre igual i que la motivació no és lúbrica, que la motivació és vexatòria.
Poder.
Correcte, és un exercici de poder. Quan tu tens un tema de violència sexual en un context de bullying, d'assetjament entre iguals, l'ànim no és lúbric, l'ànim és vexatori. O quan tu tens una violència relacionada amb un furt, doncs et furten i com que li agrades o tal, et fa un tocament, o et toca els pits, etcètera, vale? Per tant, aquí l'ànim principal és cometre un delicte contra el patrimoni i després t'agredeixo sexualment, no? Perquè et faig aquell tocament, etc. Aquella mateixa persona que furta, possiblement, si a qui està furtant no considera oportú, potser no li toca l'anatge, no? I per tant, és superimportant fer mesures de prevenció, és important estar a les escoles. En el cas, per exemple, de Badalona, s'han fet, clar, el que ha fet Badalona a nivell preventiu ha sigut impressionant des del punt de vista de Mossos, en el sentit de que es va parlar amb el centre comercial, es van fer les des de la seguretat del centre comercial, de seguida van atendre els requeriments de Mossos o les suggerències de Mossos perquè, per exemple, hi havia algun punt sec, pues, posessin una càmera en el lavabo de minusvàlids, que posessin un interfono, perquè així el que controles és qui entra. Saben vostès que hi ha centres comercials que per accedir al lavabo de les persones amb discapacitat has de prémer un botó. Bueno, pues el prems perquè algú t'està mirant per càmera que realment tinguis una discapacitat i entres en aquest lavabo, no? Qüestions que poden semblar poc importants, que han millorat la seguretat. I després tota la part de les xerrades preventives. S'han fet en aquests últims mesos més de 50 xerrades preventives, que s'ha arribat a 1.380 infants i que es continuaran fent a partir del setembre.
I què passa amb els infants absentistes, que en alguns casos...
Clar, bueno, no, això s'ha de respondre i s'ha de treballar des d'altres àmbits de l'administració.
El Jordi Bosch.
Bueno, a aquestes alçades ja està tot preguntat, i a més molt ben preguntat i molt ben contestat, perquè tres temes que volia proposar, doncs els meus companys els han avançat molt bé i amb bones respostes, perquè des del... Depèn, contestat a la Cristina, quan es deia el tema de la relació familiar, o quan l'Ernest parlava de la consciència que tenen alguns menors de que estan coberts per la impunitat, dit entre cometes la paraula impunitat, la no responsabilitat, i també alguns perills de la banda. Jo, en aquest sentit, sí que voldria primer manifestar una cosa meva, i és que estem, i això s'ha de recordar sempre, davant d'una manifestació extrema de masclisme en les fases més inicials de la vida adolescent o adulta d'unes persones.
Correcte.
Per tant, vol dir que això s'ha de repetir, no? Això és una manifestació extrema i violenta de masclisme. I la contradicció és que siguin gent tan jove. Però el fet de que s'hagi acumulat, pregunto, en el temps i en l'espai d'aquests aquests fets tan similars, i el fet de que des del punt de vista psicològic el comportament de allò que en diríem la manada, que és una paraula que aquí en diríem ramat, no? Però vull dir que de lo que s'ha dit la manada, també per al fet desgraciat que es va produir Pamplona, etc, etc, està molt estudiat psicològicament i fa que determinades persones que pensen una cosa actuen d'una manera diferent perquè ho fa el resta del grup, no? I portat una situació molt extrema i també amb uns comportaments sexuals que també estan molt estudiats darrere de tot això que pot haver-hi en algun moment. És a dir, ens podem trobar que en aquests moments tot això, no sé si dic la paraula exacta, estigui produint un efecte crida, que hi hagin grups, evidentment, al voltant d'això, del concepte de la manada, d'aquesta impunitat de grup, d'aquest element de que som menors, d'aquest tema de a veure qui és capaç de tornar-ho a fer com un repte a la societat, a vostès com a policia, etc. Els hi preocupa que en aquests moments hi hagi gent que digui, pues, el nostre desafiament és que ara ho tornarem a fer? Això s'està produint? Veuen latent aquesta possibilitat?
Miri, l'efecte crida que vostè anomena, jo penso que serà directament proporcional...
Sí, és que no sé com anomenar-lo d'una altra manera.
Sí, em sembla correctíssima, el terme, però sí, perquè s'utilitzen altres contextos. Serà directament proporcional a la capacitat que tinguem com a societat d'explicar aquest tema. Tant vostès com nosaltres des de la policia, perquè si no sí que és cert que correm el risc de desorientació extrema. Per això dèiem que era tan important parlar-ne sobre quines conseqüències hi ha, què implica, etc, parlar-ne des de l'objectivitat i des de la responsabilitat. I per això insistíem en posar-ho tot en context, en explicar que les agressions sexuals són moltes i múltiples, i més ara, no?, que amb la reforma de la llei orgànica, la 10.22 de garantia de llibertat sexual, desapareix el concepte d'abús sexual, no?, i tot és agressió sexual. Per tant, hem d'anar en compte, perquè no és el mateix, no?, doncs uns tocaments que una agressió sexual en penetració, tot i que la víctima li pot impactar igual o més, però sí, serà directament proporcional a la capacitat que tinguem d'explicar-ho amb rigor, amb objectivitat, i evidentment que la gent sàpiga que hi estem al darrere.
Són les 10 i 20 pràcticament. Voldria acabar parlant d'un altre tema, tinc una pregunta respecte a aquest tema i una altra respecte a altres temes. El d'aquest tema, el centre comercial, és molt curiós, no?, que passi tot allà i col·labora amb la policia...
Tres dels vuit fets passen allà. Tres dels vuit fets. Col·laboració des del minut zero, excel·lent. 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 Sí, sí, de seguida es va anar, de seguida amb la cap de seguretat estava en contacte permanent amb l'intendent Sàrries, que és el cap de l'ABP de Badalona, es va fer una anàlisi sobre els mitjans de seguretat passiva que hi podien haver, i totes aquelles recomanacions, no?, que es van donar des de Mossos, d'intenteu posar una càmera aquí, poseu un pastell aquí, poseu un interfon, s'han executat, i de fet des del mes de març, dintre del centre comercial... Que tinguem coneixement i que hagi estat denunciat no vol dir que no pugui aparèixer, no hem tingut cap altre fet.
Estem parlant de violències sexuals masclistes, vaja, 100% dels casos. Al marge d'això, recordo que fa uns mesos parlaven de quines eren les grans batalles que té la policia de Catalunya en aquests moments. I sortia, si ara partem aquest tema, des de molt el tema del consum i la tinença de marihuana. Si recordo que era, recordo que algú va utilitzar l'expressió, Catalunya s'ha convertit en la capital d'Europa de tot això. Li pregunto si això continua sent un element prioritari en la lluita de la policia de Catalunya.
Absolutament.
Aquesta és una. I després, si els furts encara són un element important també en el país.
Sobre el tema de la marihuana, evidentment ens ocupa i ens preocupa moltíssim, perquè som país productor. I, per tant, hi ha crim organitzat al voltant d'aquest tema i en uns anys doncs, podríem acabar tenint corrupció. Per tant, evidentment, ens preocupa moltíssim des d'un punt de vista d'investigació criminal i s'estan dedicant tots els esforços que s'han de dedicar i més. I sobre el tema dels furts, evidentment, des d'un punt de vista, doncs, clar que ens preocupen perquè tenen un impacte directe amb la ciutadania. Ara no tinc les dades actualitzades dels furts, però clar que ens preocupen. Sí, ens preocupen els furts, però també ens preocupen molt els robatoris amb violència i intimidació, no? Perquè al final el furt sí que és cert que té un impacte sobre el teu patrimoni immediat, m'han pres la cartera i tot el que això significa, no? Però hi ha altres modalitats delictives que des d'un punt de vista d'impacte que tenen les persones també són molt més greus, no?
Hi ha alguna cosa que els preocupa especialment ara, al marge d'aquests temes més puntuals?
Tot aquest tema del crim organitzat i de la marihuana, sí, és una prioritat pel cos. Ara amb el nou decret, no?, tot el que té a veure també amb la ciberdelinqüència i els ciberdelictes, no?, que es reordena, no?, l'estructura del cos de Mossos, que ja es va aprovar fa uns mesos, amb tot això doncs exemplifica clarament la voluntat del cos de lluitar contra el crim organitzat, però també de lluitar contra totes aquestes violències que es donen al ciberespai i que tenen una complexitat impressionant d'investigar i perseguir.
Sí, eh?
Sí, clar.
Moltes gràcies. Novament a la inspectora, la portada dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, que avui ens ha acompanyat aquí al Món a RAC1, i com sempre que ens ha explicat d'una manera entenedora tot el que està passant per poder entendre el perquè de tot plegat. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Gràcies. Són les 10:21 minuts.
Amor, però on vas amb el biquini i el parasol?
Al balcó, a prendre el sol?
Però si mesura un metre.
A Clarel tu decideixes quan comença l'estiu. I a més, vine i aconsegueix fantàstics regals per la compra de solars Bonté. Promoció vàlida del 7 al 20 de juny a botiga física i online. Clarel, el teu especialista en bellesa i benestar de cada dia.
Entra dins una cova increïble, gran velocitat a la recerca del tresor. I de sobte...
Però on puc veure aquesta pel·lícula?
Aquesta pel·lícula no es veu, es viu. Explorers, welcome to Uncharted, l'enigma de Penitence. Descobreix al juny aquesta nova i inoblidable atracció. Només a PortAventura World. Made to remember. Hotel més entrades des de 89 euros. Consulta les dates i condicions a PortAventuraWorld.com.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Cada cop que tens el cor se m'accelera, però comprar amb descompte em posa com una pantera.
Aquest dissabte 10 de juny a Capravo i a Capravo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo, perquè estalviïs tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho.
A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Si ets dels que allargues el braç per veure bé el mòbil, deixa de procrastinar i vine a Multiòptiques. No posposis més posar-te ulleres progressives. Ulleres molt progressives d'alta tecnologia amb adaptació fàcil a qualsevol distància. Només a Multiòptiques.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y Samsung.com.
Saps a quines deduccions i desgravacions tens dret en la declaració de la renda? Truca a Legalitas. Els seus advocats fiscalistes t'ajudaran. 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Parque Warner estrena una...
Vine a Parque Warner i descobreix la nova atracció Batman Gotham City Escape.
Reserva viatges al Corte Inglés al teu hotel amb esmorzar i dos dies d'entrades a Park Warner i Warner Beach, obert des del 23 de juny a partir de 98 euros. Consulta'n les condicions.
Què ha estat això?
El cartell del Cabró, que és la bomba! El Festival de Referència de Música Catalana torna a Vic els pròxims 16 i 17 de juny. Vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Comas, The Ties, Els Amics de les Arts, Buhos, Tribade, Joan Dausà, Làgrimes de Sangre, Jazz Woman i molts més. Vine, que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo.
RAC 105, emissora oficial.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Avui, a la tertúlia, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
De 27 minuts, Podem anuncia que el resultat de la consulta a les seves bases per saber si donen permís a la direcció per decidir si van junts o no amb sumar les eleccions del 23 de juliol es farà pública avui a les 12 del migdia.
Bueno, i el límit és les 12 de nit, no?
Sí.
Recordo que per culpa d'aquests límits, si no recordo malament, va ser Andalusia, van arribar tard i no es van poder presentar,
sí,
les candidatures.
Però també et diré que gràcies a aquests límits crec que es posaran d'acord. Si no hi hagués límit, Glòria, si no hi hagués límit, això seria una discussió...
Tu saps que l'elector de l'esquerra més a l'esquerra és molt exquisit amb els seus líders i tolera molt poc les tonteries, els abusos, ja no dic les corrupcions. És a dir, l'elector d'aquest sector està decepcionat, profundíssimament decepcionat, amb el lideratge d'aquesta
formació. Com deia un amic meu mexicà, todo sí, Glòria, però aquesta vegada no hi ha més remei que es posin d'acord. No, és que els dos no tenen cap...
No, sí, perquè... Si no dic que es posin d'acord, dic la reacció de l'elector davant d'aquest espectacle.
Sí, la notícia que donareu avui al butlletí de la 12 de la nit, és que fa 10 minuts que Sumar i Podemos han presentat una coalició per les eleccions generals. Aquesta és la notícia que donareu avui, perquè és que no hi ha altra sortida.
És que si no...
No, si no...
S'ha acabat.
Si no és l'araquiri col·lectiu. Sí. No, i s'ha acabat també pel PSOE, de pas. S'ha acabat per 3. Moren, aquesta nit, si no, moren 3, que és Sumar, Podemos i PSOE.
Per cert. Aquesta... Sí, perdó.
Vols dir alguna cosa, Jordi?
Renou sobre el terreny.
Laura Borràs descarta que Junts per Catalunya doni suport a Pedro Sánchez per evitar un govern del Partit Popular i de Vox. Laura Borràs ho ha dit en una entrevista aquest matí amb la Nierga.
Junts no va a salvar Espanya de la ultradreta. Junts va
com en els nostres objectius fundacionals tenim, a treballar per aconseguir la independència de Catalunya. Llavors tenim un conflicte amb l'estat espanyol, que és el que l'estat manté amb Catalunya. Aleshores, vostè em fa una pregunta que jo ja li puc respondre amb fets. Dues vegades he votat que no a la investidura de Pedro Sánchez.
Bé, doncs ja està. Ja està.
Bueno, no deixa de ser un joc de paraules, també.
Bueno, veurem què passa.
No, si però, llavors, si no... Si,
ara està
si
bé junts... dir-ho, clar, sí, perquè la gent sàpiga què ha de votar, eh?
Sí.
A mi em sembla bé que es pronuncia la gent amb claretat,
queda claríssim, i tant.
Tampoc sí. Em queda clar, eh? Aquest tall no em queda clar re exactament.
Què passa que ha portat a les últimes conseqüències, llavors, perquè et presentes a les eleccions espanyoles? Sí,
bueno,
si no
veure,
bueno, millor per pactar amb el PP, no? No sé.
No,
a veure, un govern conservador.
La gent es presenta a les eleccions per tenir una força determinada, no per fer una cosa determinada. La cosa determinada ve després, sigui la independència, sigui donar suport o sigui evitar pues, un govern que hi hagi pues, l'extrema dreta. Això ve després i a mi el que diguin els líders, sigui un o sigui l'altre durant la campanya, me la bufa perquè no té res a veure amb el que faran després.
Bueno, llavors, és pitjor encara.
Bueno, però escolta, o constatem la realitat nosaltres que ens dediquem a això o no la constatem. Tot és matisable. Ara ho has vist a les eleccions municipals. El que està passant, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, perquè bueno, hi ha un intent legítim de forçar una opció de coalició a una altra. Sumant, si ho aconsegueixen, és legítim. Però no té res a veure amb el que van dir durant la campanya. Per tant, a veure, això s'ha d'agafar també amb una dinàmica interna de Junts i de la senyora Borràs, de la presidenta del partit, no? Llavors, jo del tall... no trec la mateixa conclusió que has pogut treure, Jordi.
Clar.
La conclusió és cap.
Yeah.
Ara, la seva voluntat és de, no, de... És a dir, que hi ha un sector de Junts que entén que el que s'ha de fer és, diríem, entre cometes, liar-la, això és així. I n'hi ha un altre que pensa d'una altra manera. I n'hi ha un altre que està en una contradicció entre les dues línies, Per tant, bueno, això s'ha de veure com ho administren.
Bueno, són 10 i 32 minuts. L'Odol Martínez està pendent de la selectivitat i avui eren les proves de català. Que és allò, aviam quines proves... T'agrada això, Ernest?
M'encanta. Tenim la prova?
Bueno, no ho sé, espera't un moment. Hola,
sí, la tenim.
La tens. Oi, espera, que es posen els auriculars, l'Andrés, que s'ha emocionat ara.
Va, agafa un bon. A veure si fem algun exercici, no?
Aviam.
Mira, a veure, com sempre aquí hi ha dues opcions, a cada opció hi ha un text que els alumnes s'han de llegir i a partir d'aquí doncs, han d'analitzar una mica la comprensió lectora doncs, responent unes quantes preguntes d'aquests textos. Mireu, el primer, l'opció A, que fent així una petita enquesta als alumnes ara que sortien, crec que és el que ha escollit la majoria, és un conte del Jesús Moncada, que es diu L'estremidora confessió de Jou Galàxia. És un conte en què explica la història d'un home que el seu llit de mort, que està a punt de morir, recorda les seves vivències, en aquest cas, quan treballava al món del circ, no? I detalla, doncs, això, no? Que el llançaven en un canó i tot plegat. Doncs, a partir d'aquí, els alumnes havien de respondre una sèrie de preguntes. L'altra opció, l'opció B, era un article fet al diari Ara, de la Lara Bonilla, que analitza tota la carrera espacial, no? La cursa espacial, és a dir, des del primer llançament del primer satèl·lit artificial per part de la Unió Soviètica, l'Sputnik 1, fins a l'arribada dels humans a la Lluna, no? Amb l'Apollo 11 i també amb Neil Armstrong i tot plegat. Doncs és això, un article que analitza una mica, repassa aquesta història de la cursa espacial. I, evidentment, en aquest examen també han aparegut les dues lectures obligatòries que tenen els alumnes en aquest batxillerat, en aquesta secundària, que són un clàssic, La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, i també una obra que també en els últims anys doncs és habitual en les lectures obligatòries, que és Aigües Encantades, de Joan Puig i Ferreter.
Aviam, algun comentari, senyor editor?
No, que home, molt bon gust triar Jesús Moncada, i a més veig que ha estat la més usada pel que ens està dient. I la prova de literatura...
Per cert, puc dir una cosa, sí, del Jesús Moncada, que vaig tenir el goig de conèixer-lo fa molts anys, amb en Xavier Bosch, quan, durant un Sant Jordi, també acompanyat d'en Saldoni Fonoll, que estàvem junts a la Magrana, amb el Carles Jordi Guardiola, Recordo que vam estar durant mesos i mesos anant junts a signatures. És una persona, era una persona entranyable, però entranyable vol dir bona persona, això ho pot certificar tota la gent que convivíem en aquells dies amb ell, començant amb Xavi Bosch, una persona meravellosa que a més tenia un llibre, que té un llibre, vaja, que jo el tinc una adoració especial, que no és fàcil, que és Estremir de memòria, i que recomano a tothom, tot i que és un llibre interessant, molt, però molt, molt interessant,
i Camí de Sirga.
I Camí de Sirga. I aquesta voluntat de sempre mostrar maquinensa, des d'on ell era, en fi, un personatge magistral, que a més, com ara comentava l'Eudald Martínez, ha estat un dels... la part A, l'escollida majoritàriament, diuen l'Eudald Martínez, a l'hora de fer l'examen.
I que m'ha cridat l'atenció perquè el conte, que es diu L'estremida confessió de Jou Galàxia, usa també la paraula estremida.
Estremida, efectivament. Com l'estremida memòria del llibre, efectivament. Correcte. Què dius, Eudald, alguna cosa més?
No, bé, deixa'm dir només que en general, també pel que hem comentat aquí amb els alumnes, l'han trobat força assequible, és a dir, sempre hi ha qui li ha costat algun exercici més que altre, però en general podem dir que ha estat una selectivitat en què ja van comentar que història els havia semblat prou assequible, català i anglès també, sempre hi ha els típics exàmens de física, de matemàtiques, que costen una mica més, però satisfacció força global per aquesta edició de l'ESPAU, aquí si més no, a la Facultat de Biologia de la UB.
No sé si us va passar a vosaltres, però jo crec que any rere any passa el mateix, que és que ens hem imposat, però això, pares i fills i tot, ens hem imposat la selectivitat com una tanca a saltar molt i extraordinàriament angoixant, i després resulta que és molt menys angoixant del que realment et trobes.
Sí, sí, està
molt bé. Almenys això, no sé si t'ho va passar a Ernest o no.
A la meva època, sí. A mi em va semblar una prova, com tu dius, bastant poc exigent, sí. I jo era bastant mal estudiant, per cert, vull dir que no
però vaja, mirat,
que estudiant poc.
Sí.
Podies...
El nivell és molt baix, tenint en compte
les expectatives. Jo estic d'acord. A mi em va costar una malaltia. Jo era una bona estudiant, ho he estat sempre. Em va generar una angoixa espantosa. De fet, després vaig passar un estiu molt dolent perquè em vaig trobar molt malament tot l'estiu.
Això no pot passar,
migranyes.
Eh?
No,
però un cop això no dit això, la prova en si, que em va generar aquella angoixa, un cop la vaig fer vaig pensar, doncs, no, pensava que seria més difícil.
Però és una mena de frontera a l'edat adulta.
Però, tot i que això està canviant,
És una mena de ritual de pas. Almenys ho era en aquella època, era una mena de ritual de pas. I els nervis venien en part per això.
Perquè, la mitjana...
No, i quan tu la creues, entres en una altra etapa de la teva vida.
Perquè jo pensava, i si m'equivoco no, i no puc fer el que jo volia fer?
Això mateix.
No, era com no, que sempre... enjugava el meu futur a una sola carta.
Però és veritat. Absurd, perquè... No, és que és lamentable que la gent...
No, perquè pots començar per un altre costat.
No, sí, home, perdona, si tu vols dedicar la teva vida a ser metge, que és una nota altíssima, i et jugues tant amb un examen que aquell dia et poden preguntar una cosa que no controles, no vol dir que no puguis ser un gran metge.
No, això estic d'acord.
Llavors, trobo tan injust, que persones amb expedients brillants o persones amb una intel·ligència emocional boníssima, que tenen capacitats de fer grans coses a la vida, s'ho juguin tot amb un examen. Em sembla una injustícia i un sense sentit.
Per això ara canviaran els exàmens. Bueno, els exàmens deixaran de ser exàmens de memòria, sinó que seran exàmens basats en la competència. Podràs portar apunts, podràs portar llibres... Perquè
també deixa'm que digui una cosa, com a pare de criatures, deixa'm que ja em passava la meva època i que continua passant ara. A mi em sembla intolerable que durant 15 dies les criatures tinguin que fer examen dia rere dia. Ostres, que no s'acaba mai, que surten d'un examen i n'han d'entrar en un altre, a la tarda estudiar, l'endemà examen... Això ha passat tota la vida, és cert, ha passat tota la vida, però considero que potser arribarà un moment de intentar pensar si és que hi ha alguna possibilitat, que segurament algú.
Sí.
Algú, jo estic parlant ara per boca d'asa, Hi ha gent que està més preparada per pensar-ho, evidentment, però aquesta capacitat que han de tenir la canalla per estudiar i executar constantment durant 15 dies, a mi em sembla una autèntica barbaritat.
Total. Però, en fi, sí, és que és terrible.
Em permeteu dir una cosa? A veure, primer, tu has preguntat, a mi no m'ho has preguntat, però suposo que també pensaves fer-ho, que m'havia anat la selectivitat.
Sí.
Però, a veure, jo tinc una edat que jo quan la vaig fer... Jo vaig estar en un curs que no va ser tan curiós com el següent. Jo sóc del darrer curs del batxillerat, del batxillerat superior. I després ja venia el BUP. Com que es va allargar un any, en el curs, si no m'equivoco, si ho dic bé, 77-78, no va entrar ningú a la universitat.
Ostres.
Només els repetidors. Això és clar, com que és prehistòria, vosaltres no ho sabeu, oh, sou jovenets. A l'any es va passar de dos cursos de batxillerat a tres. Per tant, els que vam entrar en l'últim curs, va haver-hi, no dic una màniga ampla, jo crec que de tots els que la van fer van suspendre dos o tres només. I perquè no devien fer l'examen, els devien retirar. Per què? Perquè es va dir que entri i després ja... L'any següent també pues, hi havia els repetidors, no hi havia ningú més. Per tant, no hi havia una excessiva pressió. Ara, sí vull dir una cosa que em sembla interessant. He llegit en els darrers temps que m'ha cridat l'atenció que hi ha estudis molt diferents sobre la importància de treure un bon resultat. O sigui, treure un bon resultat a la universitat és bàsic per l'accés. Vull dir que en els anys anteriors, quan les facultats no estaven poblades, tothom es matriculava de lo que volia, excepte medicina. Tu matriculaves del que volies. Llavors, m'agradaria tenir una certa idea exacta de la relació entre una gran nota a la universitat i un gran resultat a la carrera. Saps què vull dir? És a dir, m'agradaria saber si realment els top o diríem no els top, però sí que el sector més alt de resultats a la selectivitat, en aquella època es promitjava molt més, té que veure amb els resultats a la carrera, perquè clar, això també donaria clar, una pista sobre l'èxit de tot això.
És el que jo et deia, no? Que ho fies tot en un examen quan, i pel clar. Camí s'hi pot quedar gent boníssima, absolutament motivada per una carrera a la que no podrà entrar per culpa de la selectivitat. Clar, i això, és... encara aquestes alçades estem
anys,
així.
A 17 anys han de decidir
lamentable.
Per mitja
vida. Sí, sí.
Bueno, vale. Per cert, altres notícies, eh? Els ajuntaments, i anem acabant, els ajuntaments podran fer els sortejos per saber qui està a les meses electorals entre el 22 i el 28 de juny. Ho ha comunicat la Junta Electoral Central, que inicialment preveia que es fessin entre el 24 i el 28. Per tant, es permet que s'avancin dos dies. A partir d'aquí...
El sorteig el fa cada ajuntament?
Mm-hmm. Sí, i tant.
Sí. A partir d'aquí es comunicarà als qui l'hagi tocat.
De tota la vida, eh?
Sí, sempre.
Val, perdoneu.
No, perdonadíssim.
Home, no.
Soltaria,
home. Pensar que eres un expert, tu, clar. Ja, després.
Després, no, exacte, després de tocar. Que jo crec que pringues una altra vegada, també t'ho dic, eh?
Sí. Ja saps a qui has de donar la culpa.
Sí, jo tinc la sensació estranya, tinc una estranya sensació que hi haurà una part important de la gent que li va tocar l'últim que li torna a tocar.
Però veure un moment, sí, perdona un moment.
És un sorteig? A mi no em parleu així.
Home, és que acabes de dir una cosa molt grossa.
Sí,
perdona,
és
que t'estàs contradient, perquè ens estàs anunciant que hi haurà un sorteig i a continuació dius que em tocarà.
Jo et dic que hi ha vegades, hi ha molta gent que pot dir ara aixecar el braç que diu que li ha tocat dues vegades o tres seguides.
Mhm.
Ja. Sí, però saps què passa en unes eleccions que s'han convocat
teu,
a l'estiu, que hi ha tanta gent que ha qüestionat ara què passa amb les meves vacances, si es repeteixen els mateixes meses electorals, serà molt sospitós.
Bueno, ho veurem. Tot això ho veurem. Seguirem us informant.
Has llançat la bomba de fum ara, aquesta.
Escolta, ja sé que això...
M'has inquietat molt.
No, potser m'equivoqui.
Això ha canviat,
és probable
ara.
Que
això abans era d'una altra manera.
M'equivocaré. Ja està.
A mi em van tocar tres vegades seguides. Veus? De suplent. Però eren uns moments, als anys 80, en què sí que els ajuntaments se'ls... Ara la llei electoral és molt contundent i s'ha de fer el sorteig cada vegada. Abans els ajuntaments repetien el que havien fet. Ara ja no és així.
No, perquè això és com el sorteig de la Champions, que és condicionat.
Sí, vale. Una cosa que també us he de comentar, que anem a la... M'agrada molt. Anem a la... Què passa? Què m'assenyales? Ah?
No, que estan emetent l'entrevista que vas fer amb l'alcalde electe de Badalona.
Val. Bueno, perdó, eh? Hi ha una cosa...
Sortia el logo, m'ha cridat l'atenció.
Ah, sí. Que almenys a Telecinco el posen gran, sí. Perquè sí, altres sí. Televisions més properes has d'anar amb lupa per veure-ho. Bé, és que de debò, sou de por. Hi ha La vida de Brian.
Ai. Sí, una gran pel·lícula.
Compromís... es presentarà a les eleccions amb Sumar, però amb marca pròpia i amb autonomia. Es dirà Compromís, Sumar, sumem per guanyar.
Mare de Déu.
Ai, bo,
i això hi cap, amb una papereta de vot?
O sigui, és a dir, Compromís, vam sumar, però amb marca pròpia i amb autonomia. Que això és una cosa molt estranya. Bueno, això és el poliamor, no, una mica?
No, ja se sabia.
És el poliamor de partit, no? És a dir... Anem, és a dir, estem junts,
però cadascú
living apart
té relacions
together.
En qui vol.
Sí, sí, living apart together, exacte. Les relacions de parella.
Es diu,
no?
Compromís, doncs sumar, sumem per guanyar. Les dues formacions han arribat a un acord per repartir-se els llocs a les llistes. Compromís, i a més fan trios, veig, però Compromís posarà el cap de llista per València, els seus diputats tindran autonomia i defensaran una agenda valenciana.
Crec que el nom deu ser Compromís, sumar, sumem per guanyar. Tinc la sensació que hi ha un punt.
Bueno, hi ha un guió. Compromís, guió, sumar, guió, sumem, sí, per guanyar.
Clar, però és, la plataforma es diu Compromís, sumar.
Però és igual.
I el lema és molt llarg, per molt llarg.
És igual, però hi ha acord.
No, si no dic que
hi ha acord, i aquest estava cantat, queda el gros.
Aquest ja se sabia.
D'altra banda, l'Udal Martínez em diu que l'any passat va haver-hi a la selectivitat el rècord d'aprovats.
Ho veus?
97%.
Doncs ja està.
Mira, quasi com a la meva època.
Sí. 3:15. Un moment, i Xavi Puig, avui algo està passant. Ah. Algo pasa con Messi. Un moment.
Què dius ara?
Ai, per que ja te'n penedeixes d'haver dit ai, quines ganes de caloreta. És tan cert com que cada dimecres i dissabte a Aldi hi ha productes nous de basar. Canvia't a Aldi i a la nostra varietat de ventiladors des d'aquest dissabte a preus baixos, com el ventilador portàtil sense fil a només 25,99. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Si hi ha alguna cosa que tots desitgem és poder. Poder posar la rentadora quan vulguem o poder obrir la factura de la llum amb un somriure. I hi ha una forma d'aconseguir-ho. Generar la teva energia. Solideo t'acompanya en la transició energètica. Plaques solars, bateries, aerotèrmia, carregadors per cotxes elèctrics. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
Crystal Box!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Descobreix la personalitat de la Garnatxa Blanca amb la selecció de vins blancs de Terra Alta amb Gourmet La Vanguardia. Massaluca Blanc de vins de relat. Nuestra Senyora del Portal Blanc del Celler Pinyol i Adalta Blanc de Terra Remota. 6 vins blancs valorats en 75 euros per només 45. Compra'ls ara a gourmetlavanguardia.com.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Bricània. 6è Festival de Construccions Lego de Montblanc. El 10 i l'11 de juny a l'antiga església de Sant Francesc.
Exposició de diorames, punts de venda especialitzats, tallers i demostracions de robòtica, espai lúdic i sortejos.
Consulta el programa i compra l'entrada al web bricania.cat.
Organitza l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Montblanc.
Vols descobrir un lloc ple d'aventures i de màgia? En Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la mà. Tot això i molt més en els 4 parcs de Walt Disney World Resort a Florida. Les vacances dels teus somnis. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney amb entrades als 4 parcs i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World volant amb Iberia.
RAC1 presenta el diumenge 11 de juny Via Lliure amb Xavi Bundó en directe a 10:45 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 10:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i la Fageda.
el per què de tot plegat.
12 minuts i les 11. Hola, Xavi Puig, bon dia tingui.
Bon dia i bona hora.
Bon dia, què?
Bon dia. Bé, 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 setmana que ha donat molt de cim, Leo Messi, l'Abad Gyal, la talonera de Coldplay, les amistats perilloses, Patrick Guijarro... Però ha estat una setmana bastant marcada per un dilluns que va ser súper.
Aquí los tienen. Orondos, poderosos, se comen al niño Jesús, se beben el Nilo, pero aquí los tienen.
Aquí los tienen. Un dilluns amb aquest personatge únic, segurament per sort, José María García.
Tú fíjate si será tonto el tipo, es Perico Delgado.
Sí, sí.
Fíjate si será tonto, pero tonto, 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 que dice que le llaman Perico porque se lo inventé yo. Que tiene cojones la cosa. Ya le llamaban Perico antes de nacer nuestro Periquín.
Nuestro Periquín. Temps li va faltar bastar a Tian Riba per deixar anar aquest intent d'imitació de José María García.
Con respecto al árbitro, ha habido división de opiniones. Unos se han acordado de su padre y otros de su madre.
Com li vas dir, segurament s'apropa més a Mariano Rajoy que a José María García. I aquí vaig pensar, Basté, qui deu ser dins de l'equip del món a RAC1 el millor imitador de José María García? I tota la setmana he elaborat un bon treball d'investigació, jo crec que la Glòria Serra estaria orgullosa de mi, per trobar-lo o trobar-la dins del teu equip, Basté. Ai, ai. Amb un tall com a referència per gairebé tothom, per fer-ne la imitació, que és aquest.
Que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio. Don Alberto Negro y don Gaspar Rosetti, vamos a hablar dos a la vez. Después de 500 años y 1000 vacunas, tendremos que decirlo de uno en uno.
De uno en uno. Doncs va, amb aquest tall com a referència, no sencer, sinó en alguns fragments, anem a buscar el millor imitador, millor imitadora de José María García dins de l'equip del món a RAC1. De la cua per entrar Harry Styles a Fede García, Ana Alfonso.
Pero vamos a ver, que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio.
Doncs aquest és un intent.
Fluixet.
Bueno, Harry, fluixet, eh?
Glòria Serra és la cap del jurat.
Ja m'agrada. Això sí que aniria directe al diàling... Ramón Bartoli.
Pero vamos a ver que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio.
Bueno, a mi no em convenç. A mi fot aquesta bronca i no... No,
falta grapa.
No, res.
És motiu de ser.
Sí,
li falta energia. No sé si ha de ploure properament Mònica Usart.
Pero vamos a ver, llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio.
No, res. No.
Mica Gallega, no?
Sí,
de cop?
Sí. Ramona Maneiro. Val, què més?
Un José María García pèl roig, Albert Pedrol.
Pero vamos a ver, que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio. Don Alberto Negro y don Gaspar Rosetti. ¿Cómo podemos hablar los dos a la vez después de 500 años y 1000 vacunas? Tendremos que decirlo de uno en uno.
Més perfiladet.
Sí, perfiladet, una mica, va.
Una mica més. Li va faltar segurament aquesta imitació per ser l'escollit per anar a Eurovisió. Albert Sort.
Pero vamos a ver, que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio.
¿Qué es argentí?
Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Una gallega y un argentí.
Atenció a aquest. Un valent. A més, canvia de frase. Marc Sagués.
Buenas noches y saludos cordiales. Un minuto sobre la medianoche.
Mica la clave.
Una hora menos en la comunitat canària.
Sí. Juan Miguel.
Se vol al vin, una mica.
Juan Miguel.
Amb la pica.
I Ramon Lamiau.
Anem a un Super García. Amb un deix, jo li trobo com aragonès. Joan Ferrer.
Vamos a hablar dos a la vez después de 500 años y 1000 vacunas. Tendremos que decirlo de uno en uno.
El Baturro patrocina aquest espai.
Xifla, xifla, que com no t'ha partit.
Però aviam una cosa, anem a veure. Però la capacitat per fer el ridícul, o sigui, aquest programa té un ondes que ens el trauran avui mateix.
Ai, ai. Anem acabant, encara que ens en queden dos.
Val.
Primer en fa la producció, perquè el puguis entrevistar, i després la imitació.
Aviam.
Montse Girona.
Pero vamos a ver, que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio.
Sembla una mica Glòria Serra, eh? Sí. Aquesta Montse Girona de
José María
García de Montse Girona. I l'últim, expeditiu, diria contundent, no sé si convincent, Sergi Ambudio.
Vamos a hablar dos a la vez. Después de 500 años y 1000 vacunas, tendremos que decirlo de uno en uno.
Bueno, un altre gallego.
Que no s'assembla ni pel forn.
Una pregunta. I està?
Aquest talent show ha fracassat.
Perdona, i el Xavi Pérez no surt?
Hi ha algú que ha renunciat a,
Xavi Pérez ha
a participar.
Renunciat.
De Planell, bueno, tampoc no.
De Planell,
tampoc no.
Senyals
responsabil... de vida.
Xavi Pérez té altres responsabilitats. No li deu haver semblat oportú.
Fes-lo tu.
Jordi Ramos també va dir que no.
Bueno, Jordi Ramos no, perquè Jordi Ramos només canta.
Fes-ho
no,
tu,
jo
Jordi.
Això, no, jo cridat no, jo no, però no, no. Que jo no sé fer.
Això s'ha de saber fer, saps?
Sí,
sí. Amigo de sus amigos.
És que té un punt Rajoy, eh, el tema.
Sí.
Se t'escapa i vas a Rajoy, eh. Sí, sí.
Ell tenia una frase. Torna-la a posar, perquè si no m'estic sentint tota la cançó del Simple Minds, torna-la a tirar al començament. Comencem. Muy buenas noches y saludos cordiales. Y os deia, 5 minutos sobre la medianoche, una hora menos, en la comunidad canaria. I llavors començava a fer la seva...
Quin gran. Federación Española de Petanca.
Saps què deu haver pensat? Tota aquesta colla, que són tots molt joves, no l'han escoltat tant com nosaltres,
hombre,
i per això no tenen tant referent. L'edat és un grau, per això.
Sí, no, sí. Agrair la predisposició, per cert, de tot l'equip del món.
Si per fer el ridícul, no... Bueno, què? Que en cap de setmana ho tenim fort tot, no?
A veure, aquesta setmana demà Plat Gros amb la final de la
Champions. No obriu els col·laboradors, això.
Demà Plat Gros tenim demà, clar.
Correcte. Els col·laboradors també haurien de venir, no?
Sí, exacte. Però demà Plat Gros vol dir que tenim la final de la Champions, efectivament.
El diumenge a final de Roland Garros.
Macos, final de Roland Garros, senyor.
Home, avui, perdoneu, la mare de tots els partits de tenis.
Importantíssim, el Karat Djokovic.
No, però la mare de tots els partits de tenis és això.
Els traia l'Albert Bassas, que realment l'Albert Bassas és que ha tingut gelos ara que sigui Roland Garros.
Sí,
jo que m'hi ha passat mitja vida.
Sí. arribava tard perquè don Jordi Bosch era del que se comía al niño Jesús por los pies y se bebía el agua de los floreros.
De los floreros.
Algún día explicarem, Jordi, un dinar amb José María al restaurant El Paraguas.
De la calle Jorge
Juan. Asturià, restaurant asturià, que no es, era l'època que no es podia començar, no es podia fumar. No es podia començar a fumar en els restaurants, menys José María García.
Li diu que no.
Bueno, 3 minuts i les 11.
Bueno, ell li va dir que no a fumar un puro, li va fer fumar un puro en Jordi.
Sí, efectivament.
En sèrio?
Tu vas a fumar un puro àbana.
Sí, sí, em va portar un foto, em va fotre un que sí. I a més d'aquest llarg. Bueno, en fi, són pràcticament les 11 del matí. Senyor Xavi Puig, l'escoltem el cap de setmana. Gaudeix, eh?
Perfecte, que vagi bé, adéu-siau. Igualment.
Bueno, de seguida ve aquí el Versort, a l'última hora del món a RAC1, avui que vindrà el Fermí Puig, que farà un all i pebre de ratllada.
Això
és complicat, eh? Sona complicat. I després l'última hora dels habituals, amb el David Broc, amb la Mònica Usart, amb l'Òscar Nit, el Santi Jiménez, la Laura Grau, l'Anna Alfonso i el Ramon Bertolí. Bueno, escoltam una cosa, passeu-vos-ho molt bé.
I tant.
Descanseu molt el cap de setmana i, si Déu vol, divendres que ve ens retrobem a l'hora habitual.
Molt bé, Quisa.
Molt bé.
Bon cap de setmana a tothom. I de seguida l'última hora del món a RAC.
Gràcies.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca,
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1.
Contractar joves, dones, persones a l'atur o en situació vulnerable té els seus avantatges. Amb els ajuts Crea Feina Plus de Barcelona Activa obtens fins a 8.000 euros per cada nova persona contractada. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeinaplus. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Maure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins.